tenir el far de Montserrat físic i espiritual, oi? I jo sóc fill de Martorell, jo vaig néixer veient Montserrat com a part del meu paisatge i és d'aquelles coses que formen part dels teus goigs diaris i que sobretot te n'adones que el temps que no tens Montserrat de referent físic, espiritual, ho és sempre.
I com ha anat a parar vostè a les llistes d'Esquerra? Com a independent, però a les llistes d'Esquerra?
És una llarga història, però intentaré resumir-la.
Si pot resumir-la breument, li agrairé.
Jo venia d'una família espiritual, de les moltes que han format el catalanisme polític, que estava inspirada per les dues C's, Crist i Catalunya, i que ha tingut diversos moviments i referents, i jo sóc dels que als anys 80 es van formar sota les faldilles de mossèn Ballarín, de Josep Esparticó, de Jordi Sales, del pare Enric Puig, d'aquesta gent. Un dels grans ensenyaments que vam rebre aquells joves, que ara ja no ho som, va ser no militeu a les joventuts dels partits polítics, feu país, hi ha moltes maneres de fer església i de fer país i de fer les dues coses al mateix temps, com ara la Lliga, feu-se d'un partit polític quan acabeu la carrera, quan tingueu un ofici, quan sigueu homes lliures. Jo ho vaig fer. Em vaig afiliar a Unió Democràtica i vaig fer prop de 20 anys, des del 92 fins al 2009. Quants ne van?
17, més o menys.
Després de dos intents de reformar, de contribuir a la reforma d'Unió cap a l'independentisme i també cap a la reforma interna per evitar l'acumulació de càrrecs i l'acumulació de mandats, etc. I no aconseguir-ho, doncs vaig deixar-ho. Jo em pensava que estava a la via morta de l'activisme polític i vaig tornar doncs, a canalitzar les meves energies a la Lliga, o vaig ser durant 4 anys, que s'han acabat ara, el patronat de Montserrat, que és una de les coses més agradables que he fet a la meva vida. Vull dir, servir a la Moreneta des del patronat de la muntanya doncs, és d'aquelles coses que t'omplen. I em pensava que estava fora, fins que un dia l'Oriol Junqueras, que amb qui compartim veïnatge, ell és de Martorell i ell és
de Sant Vicenç dels Horts,
una colla d'amics comuns. Havíem tingut militància junts a la FANEC, a la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya, a l'Autònoma, jo, ell a la Central. Em va cridar i em va dir això, exactament el que has dit fa una estona, que Esquerra volia ampliar costures, que és una cosa, que és una expressió que no he acabat mai d'entendre bé, perquè les costures no sé com s'eixamplen, però en tot cas
ja s'entén.
S'entén.
Sí. Parlant d'una dona argentina que es diu...
Ana Surra.
Ana Surra.
Que és la número 4 i que és tot un goig de persona, és un encant.
Per tant, uns quants independents a la llista.
Sí,
o almenys que venen de tradició que no seria el catalanisme polític o que no seria la tradició pròpia d'aquí, no?
Sí, el número 1, Gabriel Rufián, la número 4 i el número 5, servidor.
Vostè en aquest cas sí que ve del catalanisme, però vaja...
Sí,
que és...
La generositat d'Esquerra és proverbial en tot aquest procés.
Doncs avui parlem amb Joan Capdevila, número 5 d'Esquerra a aquestes eleccions. Entrem, encara que sigui breument, amb la màxima capacitat de síntesi possible en el que és el programa de la formació per a aquests comicis. Sobretot, el mandat democràtic del 27S, defensar-lo a Madrid al Congrés dels Diputats, fer propostes en clau de República Catalana al servei de les persones i també aquells interessos comuns amb Espanya, Europa i el món, i aquí potser es justifica que un partit com Esquerra, independentista, en un procés sobiranista aquí, es presenti a Madrid.
Sí, sí, exacte, i és així. Són aquests 3 punts i, a més, és per aquest ordre. Sobretot anem a Madrid a defensar el mandat que creiem inequívoc de 2 milions de vots el passat 27 de setembre, de carrers plens de gent il·lusionada, contenta, pacífica, per la llibertat. Gent que no ha trencat ni una paperera, que s'han expressat lliurement, festivament, i que volen que el seu poble sigui lliure. I aquest, pot... aquest és el número 1. O sigui, sobretot anem a fer això. Anem a fer de representant diplomàtic. Si,
d'una part important de la societat catalana que vol la independència.
Entenem que majoritària.
I encara, suposant que sigui majoritària, vostès l'entenen com a majoritària, com es pot defensar això en un congrés dels diputats on hi ha 350 diputats i potser haurem de comptar els 44 escons que es decideixen a Catalunya, si són més de la meitat, haurem
Correcte.
De comptar-los.
Sí, ja veurem. El que s'ha de fer és... Ara estem en el compte enrere, demà és la jornada electoral, amb hores... Quan...
Demà la reflexió i demà passat la jornada electoral.
Exacte.
Sí.
Ara estem en aquella situació de l'ejecte, de Vox Populi, Vox Dei, i demà al vespre hem de recontar-nos i veure quina ha estat la... quin és el nou panorama. I a partir d'aquí, doncs, nosaltres ens mantindrem fidels en aquesta idea de voler ser la veu social, popular... De Catalunya, o de la part de Catalunya que vulgui atorgar-nos el seu plebiscit, davant de Madrid. No volem regalar el relat de, ni mediàtic, ni polític, ni social, a altres formacions polítiques.
Tenint en compte que Esquerra també té un programa social, República Catalana al servei de les persones, així es diu en un dels punts, hi ha possibilitat de possibles aliances, encara que siguin puntuals, amb partits d'esquerra al Congrés o amb partits que, pel seu programa social, puguin coincidir amb vostès, encara que vagi això més enllà del tema sobiranista?
Jo no ho definiria com aliances. Un cop a Madrid... Jo sóc molt novat amb això i poder no m'expressaré bé. Un cop a Madrid, davant de cada situació i de cada votació, doncs valorarem no només el que fa bé a Catalunya, sinó el que fa bé solucionar aquesta situació dramàtica de tants pobres, de tanta gent marginada, de tants nens que només mengen ordenadament quan van a escola a l'hora de dinar. Qualsevol iniciativa en aquest sentit, ni que sigui del PP, sigui la que sigui, a nosaltres ens hi trobaran, evidentment. Nosaltres no només anem a fer un discurs d'independència, de llibertat, de volem marxar ordenadament, civilitzadament, pactadament. Els mals del món són els meus mals i tots m'afecten. Sóc humà i humana és ma mesura.
Una qüestió sobre el procés català, que evidentment serà present després d'aquestes eleccions. Des d'Esquerra pensen, d'una banda, que el resultat d'aquestes eleccions a Catalunya no ha de canviar el procés en marxa, tant si es constitueix finalment un govern, si hi ha investidura d'Artur Mas al Parlament de Catalunya, com si no, i tant si hi ha majoria d'escons independentistes, és a dir, Junts pel Sí, el que era Junts pel Sí a les catalanes. Com si no, em refereixo.
No acabo d'entendre.
Si el resultat de les eleccions d'aquest diumenge canviarà o pot canviar alguna cosa del procés sobiranista.
El pot refermar, i espero que ho faci.
Això si tenen més escons, la meitat o més dels 44 escons de Catalunya.
I si no?
I si no, tampoc canviaria.
Jo penso que no, però és que serà que sí. I el que jo entenc que no ha canviat massa la situació del 27 de setembre ençà. I, per tant, doncs, els resultats seran molt similars. Ens hem presentat per separat perquè les eleccions en clau referendària ja les vam fer.
Sí, sí, eren Junts pel Sí. Recordem que en aquestes eleccions hi ha Esquerra Republicana i Democràcia i Llibertat, dues llistes, dues formacions independents.
I la CUP no, perquè no s'hi presenta.
No s'hi presenta.
Però qui vulgui continuar votant independència, doncs té dos referents per fer-ho.
Ens agradaria parlar més estona amb Joan Capdevila, número 5 d'Esquerra Republicana, però només una última qüestió per no entretenir-lo més temps. Diguéssim que Esquerra concorre a aquestes eleccions demanant el vot de molta gent i previsiblement algunes enquestes donen 8, 9 diputats o fins i tot 10 a la seva formació quan en tenia 3. El màxim que havia aconseguit el 2004 amb Joan Puigcercós al capdavant eren 8, per tant seria superar el sostre al Congrés dels Diputats. Aspiren també a ser la força més votada a Catalunya, creuen que és possible?
Quan un es presenta un partit
per guanyar,
a jugar un partit...
No empatar, sinó guanyar.
És per guanyar, naturalment.
doncs, com sempre diem, des de la nostra neutralitat característica, que hi hagi sort, que vagi bé i que vagi molta gent a votar. Si vol fer una crida, demanar el vot, en aquest cas per Esquerra Republicana, endavant.
Més m'estimaria agrair a la gent la paciència d'aguantar ja la quarta jornada electoral durant tant temps. Demanar això, la
comprensió,
l'esforç i la comprensió i la benvolència. I com que em queden 2 segons i com que formo part una mica d'aquesta comunitat de Ràdio Estel i sento molt de goig d'haver-ho pogut visitar per primer cop, desitjar molt, molt bon Nadal a tota la gent de Ràdio Estel.
Igualment, bon Nadal.
I als que ens escolten.
I com que Ràdio Estel és una emissora de l'Església, que Déu ens ajudi.
Amén.
A tots. Gràcies, senyor Capdevila.
Gràcies a vosaltres.
Número 5 d'Esquerra Republicana, un Joan plaer. Capdevila. Que vagi bé. Fins una altra. Adéu-siau.
Gràcies.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel de la mà de la veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Els pobres són els descartats de la nostra societat. Aquesta frase del Papa Francesc és el lema de la campanya de Nadal de Càritas Diocesana de Barcelona, perquè tots i totes som retalls, i Càritas és un gran teixit de persones, vivències i gestos que ofereix noves oportunitats a qui la societat descarta. Fem que tothom tingui un motiu per celebrar el Nadal. Col·labora amb Càritas. Ajuda'ns a ajudar a través de la nostra pàgina web caritasbcn.org o bé adreçant-te a les oficines de Plaça Nova número 1. Aquestes festes aconsegueix el calendari 2016 de Ràdio Estel, Catalunya Cristiana i el Club Més Amics, un calendari de paret dedicat íntegrament a l'any Ramon Llull amb imatges i textos del Desconhort, Vida de Mestre Ramon i Llibre de Mique Amat, entre d'altres. Compra'l personalment a la seu de Ràdio Estel per 5 euros o demana'l per correu postal per 7 euros al 93 409 27 70 i a radioestel.cat. No triguis, que s'esgoten!
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Minuts i seran 3:15 després d'entrevistar Joan Capdevila, número 5 d'Esquerra Republicana, a la circumscripció de Barcelona en aquestes eleccions de diumenge, amb entrevista amb la qual tanquem la roda de converses amb representants polítics d'aquesta campanya electoral. Obrim ara una estona de conversa, una estona de tertúlia, en aquesta ocasió per separat, però després que els dos membres de la taula d'avui hagin escoltat Joan Capdevila i puguin comentar algunes qüestions sobre la proposta d'Esquerra Republicana i la seva novetat en aquestes eleccions, com també en general sobre tot el que ha estat el procés electoral, la campanya i les perspectives de cara a diumenge, dins dels que ens permeti el temps. Saludem ja els membres de la taula, però tornem a recordar-vos que aquest programa el fem possible. Avui el Toni Huguet a les vies de so, amb la Blanca Aranyo a la producció, la Judit Lang a la redacció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens acompanya en Josep Rossinyol, que és membre de Societat Civil Catalana. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, què tal?
I també el periodista Oriol Domingo. Senyor Oriol Domingo, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, del que han pogut escoltar, perquè l'han pogut escoltar el representant d'Esquerra Republicana, quina impressió tenen? Dóna la sensació que Esquerra ha volgut obrir, així ho diu el partit, les seves costures, incorporant una dona argentina que viu fa poc aquí, un cap de cartell que és un d'aquests nous catalans, que es diu, sigui amb respecte, bé, d'aquests catalans que són de parla castellana, però que han assumit les idees independentistes. Vaja, en tot cas, amb tot el respecte, sigui dit, els qui ho fan i els qui no ho fan. I el cas de Joan Capdevila, que és un exmilitant d'Unió, es declara catòlic i com a independent també ha acceptat formar part, amb moltes probabilitats de ser elegit, número 5 de la llista d'Esquerra per Barcelona. Què en pensen d'aquesta novetat, si es pot dir així, d'Esquerra Republicana, novament per separat de la marca de Convergència, de Democràcia i Llibertat?
Sí, home, a mi em sobta primer que ja Junts pel Sí ha sigut un experiment que ja no existeix, ha sigut molt efímer, una qüestió bastant sorprenent, perquè fa dos mesos que estàvem junts.
Sí, però ells ja ho deien, comú, que era per a les eleccions plebiscitàries.
Bé. A mi em sorprèn de tota manera, perquè ara ja són dues opcions que demanen el mateix, però es presenten per separat. Jo suposo que faran càlculs electorals, com tots els partits polítics, que donen més rendiment, sobretot pel rendiment que va donar Junts pel Sí a l'hora de les autonòmiques. És cert que Rufián és una persona que és com jo, que ve de la conurbació metropolitana de Barcelona, d'una cultura castellana parlant, que em sembla molt bé, i que sembla que sigui independentista, igual que jo conec que molta gent que té 8 apellides catalanes que no és independentista. Bé,
certament, també n'hi ha.
Que hi hagi una dona que sigui argentina, que sigui separatista, està molt bé, igual que conec moltes que són de persones que no ho són. Al final, realment, és l'únic que es veu que realment Catalunya és molt, 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 molt plural i cadascú pot tindre l'opció que vulgui. Del que ha dit el convidat, m'ha sorprès que quan ha dit, l'has preguntat, escolta, i si traieu menys de 44, què passa amb el procés?
Diu que continua igual, sí.
Que si surt més, continua, si surt menys, continua.
Perdoni, senyor Domingo, 44 no. Són els diputats que s'elegeixen a Catalunya, per això diem menys de la meitat dels 44.
I a mi em sorprèn això, sí, realment, és que surt menys del 50%, segons ahir Rufián va dir allò de que en cap referèndum a la història s'ha guanyat per més d'un 50%, ho va dir, cosa sorprenent, però vamos, a veure si ens ho explica una mica millor. I és veritat, perquè ara resulta que van treure menys d'un 50% al seu plebiscit i continuen igual.
Suposo que referia al cens, perquè el cens, com que no vota tothom...
Clar, però està molt malament explicat si es volia dir això, no ho sabem. I ara, de cop i volta, si són 44 i treuen 10, faran el mateix que si treuen 44. I una lògica una mica estranya.
En tot cas, Esquerra està, si em permeten la terminologia de la Fórmula 1, en la pole position. Hi ha 4 partits que poden guanyar, que són Esquerra, Democràcia i Llibertat, Ciutadans i En Comú Podem, 4 partits molt diferents.
Home, Democràcia i Llibertat, segons les enquestes, guanyar, no tenen les possibilitats.
Les coses com segons les enquestes, poques li donen guanyador, però estan amb un empat tècnic totes 4. Això sí que és veritat. El PP ja queda per sota i el PSC també.
Sí. Debatre sobre el que diuen les enquestes, a mi no m'agrada.
Difícil, també.
A mi no m'agrada perquè quan es debat sobre els resultats en si, ja és difícil arribar-se a acord. Per tant, imagina't sobre unes enquestes del que passarà el diumenge. O sigui, la setmana que ve, en tot cas, personalment ja en parlarem, no? A partir del que deia el company, home, Junts pel Sí encara existeix. Encara existeix perquè...
Com a grup parlamentari, almenys al Parlament, no?
És que es va presentar al Parlament de Catalunya. I té 62 diputats, existeix, es reuneixen amb un altre grup parlamentari, estan en unes negociacions, hi ha països com a Bèlgica que per formar govern van estar 2 anys, Espanya, no vull especular, ja veurem què passa, segons els resultats que hi hagin, potser fan govern de seguida, o potser no, veurem què passa. Però bé, no especulem, no? Junts pel Sí existeix, i llavors passa una cosa. Una cosa són les eleccions celebrades a Catalunya, amb les institucions de Catalunya. Unes altres són les eleccions que es fan municipals, que és el món municipal, i cada municipi és diferent d'un altre municipi. Unes altres són les eleccions generals espanyoles. Són 3 àmbits diferents. I cada elecció ha de ser analitzada en el seu àmbit. Perquè si no fos així, no caldria fer tantes eleccions... en fem unes i que serveixin per les diverses institucions. No és així. Es fan unes eleccions per cada, diríem, comunitat autònoma o per cada autonomia. Es fan per municipals i es fan per cada... Que tot té incidència mútuament, sí, és evident. Acabo en la meva primera intervenció. Mesurar el resultat d'aquestes eleccions a Catalunya serà difícil. Per què? Ens trobem la CUP que diu que no es presenta a les eleccions, i de fet no es presenta, i a més apel·la a l'abstenció. Quan s'analitzi el resultat, hi haurà una abstenció, la que sigui, un 20%, un 30%...
Però no serà, no serà tota l'abstenció de la CUP.
No, 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 és una bona jugada dialèctica, eh?
No, 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 no.
El que no voti,
no,
vota la CUP.
No, però vull dir, com analitzar quin grau de correspon d'abstenció correspon al sobiranista que diu no vull saber res de les institucions espanyoles i per tant em quedo a casa, que ja és una opció que existeix. Uh-huh. O bé el sobiranista que diu no, lo important és anar a votar allà on sigui, i també anar a votar al Congrés de Diputats. Vull dir que...
Potser en aquest sentit és una estratègia, una estratègia interessant de la CUP, la de recomanar l'abstenció.
És de comunicació.
Perquè ells saben que dels seus votants n'hi haurà, que votaran altres partits.
No, només volia dir amb això que serà difícil analitzar aquests resultats, i aporto un segon element, no? Un segon element, que democràcia i llibertat i Esquerra són opcions clarament sobiranistes catalanes, això és evident, perquè ho diuen i no ho amaguen, i els vots que tinguin són clars, no? Però i els vots de Podemos, diríem. Uh-huh. Perquè Podemos aquí ja entrem en un altre món, que ells, diu el Pablo Iglesias, vol, és partidari que hi hagi un referèndum. Llavors, aquí hi ha, que és diferent de la postura del PP, del Duran Lleida i d'altres, no? Que no volen ni sentir parlar de referèndum, no? Per tant, des d'un punt de vista de la qüestió nacional catalana, analitza, i de la relació d'Espanya amb Catalunya, per aquests dos elements que he dit, home, fan que un anàlisi sigui... No sigui fàcil de fer.
Jo estic totalment d'acord amb aquest anàlisi. Primer, la política és un sistema complex, és a dir, és un sistema holístic, i al final la qüestió, la suma de les parts no hacen el todo, és així. Cada part, el propi sistema fa que les parts canviïn, saps? I a l'inrevés. Amb la qual cosa és un tema molt complex, és cert, eh? És cert que cada elecció té la seva pròpia lògica interna, però fixeu-vos que aquesta lògica va marcada pel programa electoral dels partits. Llavors, ho dic això per, bàsicament, si tu agafes el programa electoral del Partit Popular, del PSC, inclús de Unió Democràtica o de Ciutadans, són programes que estan pensant en institucions espanyoles, com bé deies. Sí, però si agafes el de Junts pel Sí i de Convergència i Democràcia i Llibertat, perdó, que els canvis de nom a última hora, el seu programa és el mateix que el del 27S. És a dir, és una lògica, diguem-li, publicitària implícita, un altre cop, perquè és el programa número 1, punt número 1, és la separació amb la resta d'Espanya, amb la qual cosa es pot interpretar, fer un anàlisi d'aquesta manera. L'abstenció, jo igual que jo tampoc mai dic que els abstencionistes del 27S, tothom, tots els abstencionistes no són separatistes, que em sembla il·lògic, diré el mateix del contrari quan passi. No podem dir res. És també cert que l'abstenció és una forma de fer política. Les coses com són. Hi ha gent que diu que no vol per les raons que sigui, però són tan variables que cada persona tindrà la seva pròpia explicació. I el tema d'Esquerra Republicana i Junts pel Sí és cert que estan junts, però si fem un anàlisi d'aquesta... veurem, quan arribi el moment de prendre decisions al Parlament, veurem fins a quin punt estan junts. I una cosa bastant sorprenent és que dins de la seva actuació, la declaració del 9 de novembre, quan des que el Tribunal Constitucional va dir que no, immediatament es van tirar cap endarrere. Aquesta desconnexió, aquesta desobediència mai s'ha fet més enllà de la mera retòrica. Quan tinc que fer realment un pas que sigui més enllà de la retòrica, però en què succeeix, perquè la gent, quan una qüestió és parlar i una altra qüestió és fer. Llavors veurem si realment està tan junt tot això. I una cosa curiosa que l'altre dia feia a casa aquestes coses que tenen tant, comptava que l'any 2012 Convergència i Unió va treure 62 diputats, a la següent elecció va treure 50 diputats, i ara mateix de Convergència o Democràcia de Llibertat al Parlament i en 29. Vamos, continuen així, saps? Com allò que diuen d'èxito en èxito hasta la derrota final, perquè, vamos, arriba un moment que en això... I el que sí que m'agradaria recalcar-hi, és interessant el cas d'Oriol. Si tu agafes a Podemos, que diu que ell vol fer un referèndum d'autodeterminació a Catalunya, això també ho va dir el Tribunal Constitucional? Mm-hmm. Va dir, escolti'm, si voleu fer-ho, canvieu la Constitució perquè es pugui fer. Els magistrats no van dir que no. Igual que diu Podemos. Si Podemos té una majoria suficient, pot canviar la Constitució perfectament i fer-ho. Això, ningú, per això no significa que sigui sobiranista. Clar, és que això és el truco de l'almendruco. Clar, tu, clar, los que volen un referèndum són sobiranistes. No necessàriament. Saps? Igual que hi ha molts de gent que jo conec que van voluntari al Junts pel Sí perquè es pensava allò que es va dir que era per una estratègia de negociació. Jo conec molts amics meus que són de conversació de tota la vida, es pensava que era per anar molt força a Madrid a negociar el que fos. Però...
Bé, no, podríem...
No, només un minut. Breument, no? Sí. Jo no veig clar que la Constitució prohibeixi fer referèndums.
No prohibeix.
És a dir, és una qüestió política. Per exemple.
És una qüestió de majoria.
El que de moment sí que no permet és que una comunitat autònoma decideixi...
És una qüestió política. És a dir, hi pot haver un govern espanyol que, perquè no, si ell admet, i a més s'ha dit això, que el repte que hi ha a Catalunya és el pitjor, el més greu problema que hi ha a Espanya, això ho ha dit els mateixos representants...
Sí, com a mínim admeten que és un problema, etcètera. Que és un problema que cal tractar.
Per què no? A Espanya, no hi ha només a Catalunya. A Espanya, fer un referèndum per conèixer, no que sigui ni vinculant, ni que sigui decisori, sinó consultiu, per veure realment què és el que a Espanya i a Catalunya es pensa sobre la qüestió de la relació Espanya-Catalunya. No està prohibit perquè no es fa això. És a dir, no es podria fer perfectament, penso jo, això. Que Convergència i Unió va treure no sé quants escons i ara en té menys, és el de sempre de les interpretacions. Convergència i Unió podia haver tret 100 escons. 50, 60. Però és que ara no existeix Convergència i Unió.
No, és clar.
Ja, no pots dir Convergència i Unió va treure 60 i Convergència i Unió 30. No, és que no...
Ni Convergència existeix.
S'hauria de... Clar. En tot cas, passa una cosa. Això passa amb tots els partits. Per exemple, el PP tenia majoria absoluta i no sé què passarà. Però potser no tindrà majoria absoluta. El PSOE o el PSC a Espanya i a Catalunya, imagina't el PSC, que va arribar a tenir en unes eleccions espanyoles 18 escons, i jo dubto que arribin a 10. És a dir, això baixa. Ara, última cosa. Jo, imagina't el Barça. Oh, cony, el Barça l'any passat va treure 100 punts. I ara només en treu 70. Ui, que malament va el Barça. Oh, però cony, és el líder i és el campió. Oh, bueno, doncs escolta'm, m'interessa més ser campió amb menys punts que no pas un altre, que ha passat de 40 punts a 60, però que continua sent el segon.
Però fixa't, però la qüestió és que no serà el campió. Si ara es fessin les eleccions autonòmiques al març i no van Junts pel Sí, sinó van Junts per separat, Democràcia i Llibertat, o com es digui llavors, Convergència i Esquerra Republicana, no serà guanyador. També és cert que, amb el que dius, el problema que hi ha a la política espanyola, inclús a la política catalana, perquè sigui com sigui, Catalunya forma part d'Espanya, hi ha uns vincles socioculturals i una arena sociopolítica que molt profunda, saps? Una cultura política molt profunda, i un canvi de paradigma. Evidentment, però no només al Congrés dels Diputats, que ja apareixeran un partit nou com Ciutadans, de cop i volta. Com Podemos, de cop i volta, saps? Que el bipartidisme comença a morir. És un canvi de paradigma absolut. Però volia dir una altra cosa que és molt interessant. El tema del referèndum. Posem un escenari hipotètic, perquè això són tot hipòtesis. Posem un escenari que hi ha un partit com Podemos, més un altre, que té una majoria absoluta al Congrés, que diu li presenta al rei perquè signi un referèndum del tipus que tu dius o de qualsevol... T'estic tutejant, eh?
Jo no veig tant.
Sí. Cap problema.
Els tres cordialment.
Perdó. I que presenteix un referèndum al rei, regna però no governa, ho signa i fa el referèndum. Jo estic en contra de fer un referèndum perquè sembla insubstancial, però jo acataré la llei. Cosa que no es fa en molta gent que vol un referèndum, o sí o sí. Jo crec que en la lògica de les majories. I ara que hi ha una possibilitat que hi ha una majoria, jo a mi em fotrà perquè crec que és que no serveix per res. Jo a nivell personal, però jo tinc que respectar-ho, inclús votar. però cosa que no respecta molta gent, no tothom, evidentment, però molta gent que diu que sí o que sí, i així majories o no. I això s'ha de respectar.
Bé, avui a la tertúlia, en els últims minuts, en la segona part del Mirador de l'Actualitat, ens acompanyen el membre de Societat Civil Catalana, José Rusiñol, i també el periodista Oriol Domingo. Estem comentant una mica la panoràmica preelectoral. Fem una petita rectificació, no són 44, sinó 47 els diputats.
Sí, que perquè això de 44 no em sortia.
47, 47, perdoni, sí, sí. Ho hem dit malament abans amb sí. Joan Capdevila i ara amb vostès, però els oients que ens disculpin, són 47 sí. I diumenge en el programa especial...
Normalment és un número impar.
Exacte, sí, sí. Sí, normalment sí. El Congrés dels Diputats és un número parell, però allà sí, sí que es pot, perquè són molts diputats. Aquí normalment és circumscripcions...
Bueno, he dit normalment i ara corregeixo. No és normalment...
No, no és sempre
ara. El Parlament de Catalunya són 135, diríem.
No? Sí, el Parlament de Catalunya són 135. És més fàcil fer la majoria absoluta, sí. És a dir, perquè no hi ha possibilitat que sigui la meitat.
Correcte.
Que la meitat... Catalunya, que no hi hagi empat. Que són eleccions espanyoles, són 43, hem quedat, no?
47, 47. Sí, hem sumat, són 47, de, en tot cas, 47.
Però això es fa per circunscripcions, per Barcelona... Sí,
sí, sí. Sí.
Tal,
en total, a Catalunya són 47. Sí, la proporció per províncies és una altra, però són...
I si ens fixem, una de les qüestions que a nivell nacional s'ha de canviar és la llei electoral. Perquè, vamos, s'han de canviar tantes coses que és l'ordre. Però si tu agafes la desproporció, depèn del territori, de la representació, saps? És un sistema de massa majoritari, des del meu punt de vista, i poc proporcional. Igual que el mateix sistema que tenim a Catalunya, perquè és el mateix, vamos, encara no l'han canviat.
A més, hi ha aquesta correcció de la llei d'ON, perquè els oients se situïn, si no ho saben, que és un sistema d'adjudicació de restes als partits més votats, normalment, que sempre surten una mica beneficiats. Sí. Amb menys del 50% es pot treure majoria absoluta. Cosa que ara, d'altra banda, ja saben vostès que no passarà, segurament. Bé, hi ha algunes novetats d'última hora. Aquest vespre es fan els mítings finals de campanya, també hi ha hagut algun debat. Atenció, que Ciutadans ha dit que s'abstindrà si guanya o PP o PSOE, és a dir, si no guanyen ells, i que votarà sempre contra Podem. Albert Rivera ha descartat, doncs, donar suport al que podria ser un tripartit per fer fora el PP si guanya. Per tant, aquí s'aclareixen algunes coses. No sé què... Per tant, és previsible que Ciutadans faciliti que governin la llista més votada, sigui PP o sigui PSOE. Per tant, és més probable que el PP pugui governar en minoria si Ciutadans fa això.
Em permeto dir una cosa que potser no té massa a veure amb la pregunta que estàs fent. Ja era hora que aquesta campanya es parli de política. És que semblava un reality show.
El que passa és que la política no només són escenari de pactes, també són propostes socials, però quan, economia...
Però o sigui, si us fixeu, el Mariano Rajoy amb Martín Osborne, amb Maria Teresa Campos, l'altre amb no sé qui, Rufián, dient qüestions que dius, ostres, realment, s'ha parlat molt poc de política i ha sigut molt d'imatge per descobrir, per exemple, que Mariano Rajoy és una persona normal. Sí, evidentment, com tothom.
Clar, clar.
No, aquesta, només el representant d'això.
Sí, sí, però el senyor Domingo.
No, això que diu el...
Albert Rivera.
El Rivera, aviam si ho entès ben.
Podem dir que busca una mica la rellevància política.
És a dir, que no votarà amb el PSOE, no, ni amb Podemos, és això.
No, s'abstindrà amb PP i PSOE.
O sigui, que no farà aliances estables sí. De governabilitat,
I en relació,
coalicions amb
en relació
el PP.
Amb el PP no el votarà si el PP guanya...
Però no farà una aliança amb el PSOE
amb el
o amb
PSOE,
Podem.
O sigui, no farà amb els,
amb els perdedors.
La hipòtesi de que el PP sigui el més votat.
Exacte.
I els altres... no
sumin. Siguin,
per tant, sumin. No donarà el seu suport als perdedors...
Exacte.
Bueno, no, està bé que ho, està bé que ho digui.
Almenys es defineix una mica més.
No, això està bé que ho digui, no? Perquè, com dius tu, doncs, pot aclarir les coses. Ara bé... si hi ha aquest escenari, es confirmarà o no es confirmarà, perquè tristament amb els polítics, no amb el Rivera, amb els polítics, apoyaré el famoso apoyaré, que ha passat a la història, ja, no?
O de prometer i prometo.
O no pactaré amb aquests i després has de pactar.
Que salga del Parlament de Catalunya aprovado, i el Parlament de Catalunya va aprovar un estatuto i no lo apoyaré, al final, no? Això passa, no? O bé, per exemple, home, en quant a Ciudadanos, resulta que a l'Ajuntament de Lleida, que és un ajuntament important, pacte amb els socialistes, a Noció amb el PP...
Andalusia també amb els socialistes.
Amb els socialistes, que és un partit corrupte a Andalusia, i per tant, dius, Bueno, és
ja,
a dir...
En tot cas, sempre demanem que vigilem quan diem un partit corrupte, perquè va, no, als sí, partits no, hi ha corrupció.
Sí, sí. Hi ha corrupció.
Sí, sí, ja ens entenem.
I Andalusia, sobretot el PSOE, que és l'únic partit pràcticament que ha governat, està bastant empastifat.
Recordem que diumenge farem un seguiment especial de les eleccions, amb informacions a partir de les 6 i un especial a partir de 7:45 aproximadament. Gràcies, Oriol Domingo i Josep Rossinyol. Que vagin bé les eleccions i que votin el que vulguin. Adéu-siau.